Bon dia, són les 10 i 6 minuts, gairebé 7 minuts. Benvinguts al Sant Cugat a fons reduït dels dimecres, després de la tertúlia dels polítics. Un Sant Cugat a fons que avui estrena, aquest mes estem d'estrena en la gran majoria de seccions, n'estrena una altra, en aquest cas centrada en l'astronomia, amb Joan Anton Català. Benvingut.
Bon dia, gràcies.
Encantats de tenir-te aquí, en primer lloc. El que farem en aquesta secció és estarem atents cada mes, una vegada al mes, a l'actualitat del món de l'astronomia, del món de l'univers, les notícies que vagin sortint. Intentarem agafar conceptes d'aquesta actualitat per explicar-los de la manera més planera possible. Avui volem parlar de la galàxia com a tal. Per què? Perquè fa un mes aproximadament es va fer públic el primer descobriment de la missió Gaia, una missió de l'Agència Espacial Europea amb la col·laboració de moltes institucions d'arreu del continent, que el que va fer va ser fer un mapa de la Via Làctea, un mapa detallat, com fins ara no s'havia fet mai, i que permet veure aquesta galàxia d'una forma molt més detallada i, a més, calcular-ne els moviments. El primer descobriment va ser una sacsejada que hi va haver fa entre 300 i 900 milions d'anys a aquesta galàxia. Joan Anton, per qui no, n'hem sentit parlar moltes vegades, el fem servir com a metàfora, però una galàxia què és?
Mira, jo l'exemple més fàcil que normalment explico és, ens hauríem d'imaginar una galàxia com una gran ciutat formada per edificis, i aquests edificis serien les estrelles, serien sols. Per tant, una galàxia és això, és una gran metròpoli autosuficient, com ho són les nostres metròpolis, amb un centre, amb un extraradi, amb una forma determinada, amb uns límits que més o menys podem determinar, i això format per milers de milions de sols, milers de milions d'estrelles. Aquesta similitud a una ciutat, que va més enllà d'això, perquè les ciutats nostres també es fusionen, creixen, les galàxies igual, serveix bastant per entendre això, el concepte de galàxia.
Aquí al POU de Cugat.cat, la Teresa Antoja, que era una de les investigadores d'aquesta missió Gaia, ens explicava com aquesta sacsejada havia estat provocada precisament pel moment de no col·lisió, sinó de dues galàxies, precisament, que es trobaven i que cada vegada es van acostant més fins que finalment la gran absorbeix la petita. Tot plegat són forces magnètiques?
No, són forces de gravetat. És a dir, la gravetat és el gran escultor de l'univers, és el que fa que la matèria, que la poca matèria que hi ha en un univers que és buit pràcticament, es congregui i formi planetes, formi estrelles i formi galàxies. De fet, la nostra gran metròpoli, aquesta zona metropolitana que podríem dir, està formada per moltes galàxies, dos molt grans, que són la nostra Via Làctea i la galàxia d'Andròmeda, que siguin les grans dues ciutats, i llavors una sèrie de ciutats més petitones que orbiten a la vora per efectes de gravetat. Llavors, aquesta sacsejada que es va descobrir justament és un efecte de gravetat que fa que de vegades aquestes galàxies petites que orbiten al voltant caiguin, siguin atretes per aquestes dues grans ciutats que hi ha i s'acabin o bé fusionant o bé passant, diríem molt a prop o entremig, però justament per efecte de gravetat.
De fet, a les ciutats nostres del món occidental també absorbeixen les ciutats del voltant.
Exacte, no? Per això jo et deia que l'exemple de la ciutat per mi és bastant explicatiu, no? Les nostres ciutats creixen i acaben engolint-se altres poblacions del costat. Les galàxies fan igual. Per un efecte de gravetat, la Via Làctea i la galàxia d'Andròmeda, aquestes dues grans ciutats del nostre grup local, que n'anomenem de galàxies, unes 50 galàxies, s'anirà cruspint. De fet, en el passat segurament han desaparegut moltes galàxies petites perquè se les van menjar aquests dos monstres i seguiran creixent. Aquestes dues grans ciutats seguiran creixent.
I sovint veiem, quan hem vist els llibres de text, quan hem vist a la premsa també representada una galàxia, la veiem com un pla, de fet, clar, en dues dimensions, però com és una galàxia en l'espai com a tal?
Hi ha dos grans tipus de galàxies, n'hi ha molts, però els podríem simplificar en dos grans tipus. Una són les galàxies en espiral, com la nostra o com la galàxia d'Andròmeda, que és aquesta imatge tan xula que veiem a les fotografies, més o menys plana, com deies tu, i amb braços espirals. Això n'anomenem galàxies espirals. Però llavors hi ha un altre tipus de galàxia que s'anomenen el·líptiques i que s'assemblarien, són més amorfes, i s'assemblarien a una pilota, a una esfera, sense braços en espiral, grans boles amorfes, en el sentit que no tenen cap característica morfològica, com serien braços espiral o alguna cosa que les facin lluir, no? Que les facin ser més espectaculars. Són els dos grans tipus de galàxies que hi ha. Fa temps es pensava que eren com tipus disconnectes, és a dir, com si fossin espècies diferents de galàxies. Avui creiem saber que són producte de l'evolució. A la mida que les galàxies en espiral van creixent i es van empassant i van col·lisionant contra altres galàxies, segurament van perdent aquesta forma tan xula en espiral i s'acaben convertint en grans galàxies el·líptiques, aquestes boles amorfes, molt més grans.
És important també, crec, saber el nom de Via Làctia, d'on ve, per què se li diu Via Làctia?
Clar, d'antic l'home ja mirava el cel, bueno, el mirava molt més que el mirem nosaltres, perquè els cels eren espectaculars, i ja cridava l'atenció aquesta via, aquest pas blanquinós, que podem veure les nits d'estiu, bàsicament d'estiu i de tardor, en el cel, i l'home, que no sabia el que era això, però fascinava aquesta taca, i com que la seva aparença s'assemblava a la llet, d'aquí ve el nom de Via Làctia, però ha rebut molts altres noms, el camí de Sant Jaume, de Santiago, vull dir, en funció de les cultures i de la història ha rebut diferents noms.
I una pregunta que no sé si podem respondre ara mateix és què hi ha dins una galàxia?
Sí, la podem respondre perquè, mira, curiosament, ens és molt més fàcil estudiar altres galàxies, altres ciutats, que la nostra, perquè com que nosaltres som dins de la nostra, la pols que hi ha, les nebuloses que hi ha, ens tapen, ens oculten molta de la informació. Però quan nosaltres estudiem altres galàxies, les veiem perfectament, sobretot les més properes. Com et deia, una galàxia té milers de milions d'estrelles, milers de milions d'edificis, cada estrella amb els seus planetes. La nostra estrella, el Sol, té 8 planetes i bilions d'altres objectes més petits, asteroides, cometes... Doncs això mateix replicat per milers de milions de vegades, que són els edificis, les estrelles que té una galàxia. Què més té una galàxia? Grans regions on neixen estrelles, grans regions plenes de nebulositats, de nebuloses, de gas, on s'estan formant estrelles. Què més té? Llocs on moren estrelles, on estan morint estrelles. Per tant, quan et deia és una ciutat autosuficient, és perquè tot, la vida, passa allà dins d'una galàxia.
Tenim la maternitat i el cementiri.
Exacte, el cementiri i la via de dia a dia, no? I la rutina, estrelles i planetes que giren al voltant.
I si una galàxia és una ciutat, el sistema solar què representa?
Seria un edifici.
Un edifici, eh? No un barri, eh? Un edifici.
No, un edifici amb pisos, ja és la forma que ho explico. El Sol, l'estrella, seria un edifici i els planetes serien pisos. El nostre edifici, el nostre sistema solar, té 8 pisos, que serien els 8 planetes, a part, com et deia, de bilions d'objectes més petits. Això mateix és qualsevol dels puntets lluents que veiem al cel en una nit estrellada, serien altres edificis del barri proper, perquè els veiem a ull nu, per tant són estrelles que estan relativament properes, serien com edificis del nostre carrer o del nostre barri. Quan veiem la Via Làctia, l'ataca de la Via Làctia, el que estem fent és, estem veient el centre de la nostra galàxia, el downtown. Nosaltres no som al centre, som en un barri tranquil·let, a les afores.
Un barri residencial, no?
Un barri, sí, tranquil·let, residencial, no? Perquè el centre de les galàxies és bastant tumultuós, hi ha molt de moviment, igual que a les nostres ciutats. A les nostres ciutats hi ha soroll, hi ha moviment. A les galàxies hi ha un empaquetament, una densitat més forta d'estrelles, hi ha forats negres molt massius. La nostra galàxia, per exemple, al centre, sabem que té un enorme forat negre que pesa com 4 milions de vegades el que pesa el Sol, de la massa del Sol. Per tant, són llocs una mica perillosos, els centres de les galàxies. Afortunadament, nosaltres ens el mirem de lluny i és aquesta taca blanca que veiem que seria quan nosaltres, per perspectiva de visió, estem mirant al centre de la nostra galàxia. Estem mirant Plaça Catalunya.
Però com si Plaça Catalunya estigués en realitat ple de delinqüents, no? Seria una mica no millor no acostar-s'hi, no?
Sí, exacte. Per això som aquí tu i jo, segurament perquè habitem un planeta tranquil·let que orbita una estrella tranquil·leta a un barri tranquil de la nostra galàxia.
Però plantejant-ho així, no sembla tan realment improbable que hi pugui haver altres edificis on hi visqui gent.
Clar, efectivament. Aquesta és la gran qüestió, no? I és la pregunta que a tots ens agradaria poder respondre en algun moment, però que malauradament potser trigarem a respondre-la. El sentit comú ens diu el que ara tu deies, que sembla impossible que en aquest univers estem sols. Només cal que fem aquest símil. La nostra ciutat, hem dit la nostra Via Làctia, calculem que té sobre els 400.000 milions d'estrelles, 400.000 milions d'estrelles, segurament en bilions de planetes. I això només és la nostra ciutat, la nostra galàxia, però és que coneixem milers de milions de ciutats, coneixem milers de milions de ciutats. Per tant, les xifres són immenses, sembla impossible que no hagi d'existir vida. Tot i això, la ciència viu d'evidències. Fins que no detectem, tots seran desitjos i esperances. Hi ha un grup de científics, minoritari però rellevant, que opina que probablement som sols. I perquè són tantes les casualitats que s'han hagut de produir perquè avui estiguem parlant aquí a la ràdio, que difícilment, per molt grans que siguin les xifres de l'univers, difícilment s'hauran produït en altre lloc. I seria, és veritat que podríem omplir un llibre de les casualitats que han fet possible la vida.
Sí, la vida en general, imagina també arribar a nosaltres, estar asseguts en aquest estudi, parlant clar, amb un micròfon i que li arribi a una altra persona que està a molts quilòmetres de,
efectivament, sí, sí,
de distància. La galàxia, diguem-ne que el que, com dèiem, està format de molts edificis, a la vegada a tot l'univers hi ha moltes galàxies, mm-hmm, però com neix una galàxia?
Val, no ho sabem segur, perquè sabem, per exemple, que quasi totes, si no totes les galàxies en espiral, aquestes tan xules que veiem a les fotografies, com la nostra, tenen, com deia abans, un gran forat negre, un forat negre que n'anomenem massiu, en el centre. Llavors, no sabem què ha estat primer, si el forat negre i per gravetat al voltant del forat negre s'han anat agregant i apareixent estrelles i és com s'ha format una galàxia, o primer va ser la galàxia que va crear finalment un gran forat negre a l'interior. Per tant, l'origen i el naixement de les galàxies no el tenim molt clar. El que sí que creiem saber és que poc després del Big Bang, de l'origen de l'univers, es van crear, com les llavors, zones de l'espai que tenien una densitat una mica superior al reste, que per efecte de gravetat i durant milers de milions d'anys van anar agregant aquesta poca matèria que forma l'univers per formar les galàxies. Però, com et deia, el procés exacte en com es forma una galàxia encara no el sabem.
I pot morir?
Sí, una galàxia moriria, per exemple, quan és engolida, quan és fusionada, quan xoca contra una galàxia més gran que se l'acaba empassant. Això sabem que ha passat moltes vegades, com et deia, en aquest moment sabem que hi ha com unes 50 galàxies en la nostra zona metropolitana, en aquest grup local que anomenem, però en el passat segurament eren bastantes més, algunes de les quals van desaparèixer segur per ser empassades per les grans dues ciutats, no? Per la Via Làctia i per la galàxia d'Andròmeda.
I en aquest cas, pel que fa a la galàxia d'Andròmeda i a la Via Làctea, són les dues més properes, una és la nostra, l'altra és la que tenim més a prop. Mm-hmm. Quines característiques tenen? Són diferents? Com...
Molt bé. La galàxia d'Andròmeda és una mica més gran que la nostra. És a dir, la nostra et deia que té, calculem, estimem, que té sobre uns 400.000 milions de sols, d'estrelles. La d'Andròmeda calculem sobre el bilió. Per tant, és una galàxia, un tros de galàxia. La nostra ja és de les grans, eh? Però és que la galàxia Andròmeda ho és bastant més. La característica més rellevant és que les dues galàxies, per efecte de gravetat, s'estan acostant. Van directe en via de col·lisió. I els programes d'ordinadors simulen que hi haurà un xoc, que hi haurà una col·lisió d'aquí uns quants milers de milions d'anys.
Vull dir, no serà el per Nadal, diguem.
No, per Nadal encara no.
Per Nadal encara no. No, perquè si hem de patir, a veure si no tindrem festa.
No, i ara més et diré, Albert, que no hem de patir per res, perquè això també m'ho pregunta a vegades la gent, i diuen, bueno, i què passarà, no?, quan xoquin? Curiosament, com et deia, l'univers està tan buit, a pesar que t'estic dient que Andròmeda està format per un bilió d'estrelles, i ja sabem el que són les estrelles, són sols, són enormes, les distàncies buides entre les estrelles són tan bèsties que quan xoquin aquestes dues galàxies, la probabilitat de que col·lisionin, de que xoquin dues estrelles, és mínima, és ínfima. El que serà és una mescla. Aquest xoc acabarà sent una mescla on les dues galàxies passaran un entremig de l'altre, pràcticament, com et deia, sense cap probabilitat de col·lisió ni entre estrelles ni entre planetes. I serà un espectacle magnífic en el cel, això.
Ja seria mala sort que amb tot aquest espai buit que hi ha anéssim a xocar contra alguna cosa.
Sí, de totes formes, Albert, jo, com que això es produiria d'aquí a uns 3 o 4 mil milions d'anys, en el ritme en el que anem, probablement la civilització no existirà des de farà moltíssim.
És probable que ens haguem carregat la Terra abans.
Absolutament.
No?
La Terra no. Jo també puntualitzo, la Terra seguirà amb nosaltres o sense. És dir, saps? El que ens carregarem serà la nostra civilització.
I dèiem que l'Andròmeda i la Via Làctea són de les galàxies grans. Però quina és la més gran que es coneix? De les més grans que es coneix, com de gran és?
A veure, perquè anem a posar dimensions, no?
Sí, la nostra... sí, ara parlarem d'escala, eh? Però...
Vale, anem a posar primer aquesta escala, sí. No? La nostra galàxia, perquè es fem una idea, si volguéssim anar d'un costat a l'altre, és a dir, del barri més allunyat a l'altre barri més allunyat, creuant tota la ciutat, i fóssim llum, trigaríem sobre uns 150.000 anys en poder creuar la nostra ciutat.
El que es triga a travessar Barcelona en hora punta.
Exacte, també, no? En metro, pues, això mateix, en metro es va més ràpid, però en cotxe es trigaria això. 150.000 anys llum, si fóssim llum. Vale? Imagina't, per tant, el com de gran és la nostra galàxia. Andròmeda és, com et deia, més gran que la nostra galàxia, i coneixem galàxies, sobretot aquestes que et deia que s'anomenen el·líptiques, aquestes esferes amorfes, que encara són molt, molt, molt més grans, on la llum, per viatjar d'un costat a l'altre, potser trigaria 300.000 anys o 400.000 anys. Per tant, les dimensions són, les escales són enormes, són ciutats molt grans. També coneixem ciutats molt petitetes. Si tots aquells que haguem viatjat a l'hemisferi sud i haguem vist el cel de nit, hi ha dues taquetes, que són els grans núvol, el gran i el petit núvol de Magallanes, que es diuen, que es veuen en el cel com dues petites taques difoses, i són galàxies nanes, petites, amorfes, molt petites, de la nostra zona metropolitana. Són molt petitetes, comparades amb la galàxia
molt, molt petitetes, què vol dir?
Molt petitetes vol dir que potser tenen 300.000 o 400.000 sols, estrelles.
Uh-huh. I pel que fa a la... explicàvem abans que al final totes acaben convergint. Veiem molt sovint l'espai com allò tan llunyà, ens imaginem coses... realment, creus que... És una percepció personal, eh? Uh-huh. Te la demano així. Creus que podrem, en un futur proper... moure'ns a través d'aquestes galàxies, ja no dic persones, sinó amb aparells, amb sondes, podrem arribar a conèixer-les de prop?
No, no per la precisió que has dit de en el futur proper. En el futur proper és impossible. La nostra tecnologia, pensem que, dèiem, si el Sol fos un edifici, les estrelles que veiem a la vora o al costat també són altres edificis del nostre carrer. Amb la tecnologia actual, si enviéssim una sonda, no tripulada, una sonda a l'estrella més propera, a l'edifici del costat, trigaríem 50.000 anys en arribar.
Doncs en un futur proper ho veig complicat.
Sortir de la nostra galàxia és pràcticament impossible, el que et deia. Però en el futur podrà ser, evidentment, qui ens anava a dir a nosaltres fa 300 anys que l'home arribaria a la Lluna, o que qui ens anava a dir fa 100 anys que l'home acabarà caminant a Mart, segurament a la dècada dels 30. No? Llavors, mai podem dir no, mai podem dir impossible. Segurament la civilització, si és que queda civilització, la tecnologia avançarà per poder sortir de la nostra galàxia, però ara per ara, durant moltes generacions properes, ens serà impossible.
Parlàvem abans que hem decidit parlar de la galàxia per aquest descobriment de... Mm-hmm. Descobriment, no, per aquest desenvolupament d'aquest mapa de la Via Làctia. Què canvia respecte al que sabíem fins ara? Què és el que ens permet veure?
Molt, molt, perquè el que està fent Gaia és una missió excepcional. No té, hi ha hagut algun precedent anterior, també de l'Agència Espacial Europea, però marca una frontera entre el passat, abans d'aquesta missió, i després. El que està mapejant, el seu objectiu és mapejar, vol dir acabar cartografiant la posició exacta de... sobre 1.000 milions d'estrelles, 1.000 milions d'estrelles de la nostra galàxia. I no només cartografiar, sinó detectar els petits moviments que tenen, com s'estan movent. Això ens donarà moltíssimes pistes, i ens l'està donant, per exemple, del passat de la nostra galàxia. Quines fusions, quines col·lisions ha tingut en el passat, perquè si som capaços de detectar moviments, rius, o fluxes d'estrelles que s'estan movent totes en una determinada direcció, per exemple, ens pot donar pistes d'una antiga col·lisió. Per tant, ens permetrà entendre molt bé no només el passat de la nostra galàxia, sinó també simular, per ordinador, simular el futur, els moviments futurs de la nostra galàxia.
I a nivell pràctic, què és el que... Si d'alguna manera és posar una fotografia molt més detallada, és com fer una, com si fins ara només tinguéssim una foto amb un mòbil d'aquells primers que tenien càmera, que amb prou feines es distingia el que es veia, i ara mateix féssim una foto en alta definició.
Exacte, exacte. Ens dona una quantitat d'informació que era invisible per al nostre coneixement, que no podíem saber, no? Apenes coneixem, anteriorment a Gaia, apenes coneixem la posició precisa d'unes quantes estrelles. Unes quantes vol dir uns quants milers, però és que torno a dir que la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles. Per tant, el nostre coneixement exacte de la posició de les estrelles, dels edificis, diríem el mapa de la nostra ciutat, el teníem molt, molt, diríem, primitiu. Gaia ens permetrà tenir un mapa molt més acurat.
La investigadora de l'Institut de Ciències del Cosmos a Sant Cugatenca, la Carme Jordi, ens deia que una de les persones implicades en aquest, sí, en aquest projecte Gaia ens deia, quan es va fer públic, que no s'imaginava la quantitat de coses que podíem arribar a saber i a fer públic, és a dir, que es podia arribar a estudiar, que els investigadors tenien ara un camp per córrer enorme. Estàs d'acord en això? És a dir, sí, creus que realment és un abans i un després en l'astronomia?
Total, total. Això normalment passa en moltes missions. La gent es pensa que quan s'envia, per exemple, una missió a Mart o a Plutó, per exemple, els resultats són immediats. Pensa que són tones de dades que triguen anys en ser analitzades i que, per exemple, els científics treuen publicacions i nous anàlisis d'aquelles mateixes dades a lo millor 5, 10, 15 anys després de que aquella nau les va recollir, aquella informació. Això en Gaia està passant. La quantitat d'informació que Gaia ens està donant és gegantina. Deia, vol, el seu objectiu és cartografiar 1.000 milions d'estrelles i dels moviments que tenen. Per tant, durant anys, els científics seguiran simulant i treballant i publicant articles sobre els resultats d'aquesta missió, que, com et deies, sí que marcarà un abans i un després.
Doncs estem conversant amb Joan Anton Català. Abans hem comentat una mica per què et convidem aquí com a astrofísic. Dèiem que hi ha un llibre que, si els nostres oients tenen interès en aprofundir una mica, de fet és una mica el que basarà tota aquesta secció durant aquest any, que és aquest 100 qüestions sobre l'univers. Suposo que és una galàxia esta resposta.
Sí, exacte. Com el títol diu, hi ha 100 qüestions, ja va costar de que fossin 100 només, perquè podem imaginar que podria haver estat moltíssimes més. Hi ha 100 qüestions que des del Big Bang, des del naixement de l'univers, l'evolució, com acabarà, què és una galàxia o com funciona una estrella, també on estem cercant vida i les probabilitats de que hi hagi vida. Són 100 qüestions que es poden llegir en qualsevol ordre. L'avantatge que té el llibre és que pots anar a l'índex i dir, ah, mira, m'agrada el capítol 68 que va de tal cosa, i pots anar al capítol 68, que seran dues fulles màxim.
Això anava a dir, perquè si són 100 qüestions, com t'estenguis gaire...
No, i aquesta va ser l'altra dificultat. La primera va ser fixar l'índex, la segona va ser que cap capítol pot passar màxim de les 3 pàgines, n'hi ha d'una pàgina, n'hi ha de dues, bàsicament és la gran majoria. Per tant, la gran dificultat va ser resumir d'una forma, i la tercera va ser, o dificultat no, perquè m'agrada fer-ho així, no hi ha cap fórmula. Per tant, la gent...
Sí, això sí, es complica molt.
A vegades la gent em diu, oh, és que això de l'astronomia, jo sóc de lletres. Dic, no, perdona, és que això no va de ciència, això de lletres, això va de la nostra història. A dalt hi ha la nostra història, el nostre origen. No cal ser de ciències per entendre-ho. El que sí que hem d'eliminar és tota la complexitat que sí que porta implícita la ciència, fórmules i altres, que això ho hem d'intentar simplificar, i és el que el llibre intenta fer.
Jo sóc de lletres i a mi personalment m'interessa, passa que no, jo veig una fórmula i surto corrent.
No, aquí no em veuràs cap, no et preocupis.
Doncs, Joan Anton, moltíssimes gràcies per aquesta primera secció, la primera d'esperem unes quantes aquesta temporada. Avui hem après una mica de forma molt divulgativa què és una galàxia, per tant, una ciutat, hem dit, a dintre d'aquest univers enorme, del qual hi ha un edifici en un barri residencial, tranquil, on allà dins hi ha un pis on a més hi vivim nosaltres.
Exacte, exactament.
Però que per anar a comprar el pa hem de... Encara no podem sortir a comprar.
No podem sortir gaire.
No podem sortir a comprar el pa. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Ara vindrà la secció d'història amb José Fernando Mota. Parlem de República i franquisme a Sant Cugat.